Món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2:03 del matí. President Mas, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
I ara què?
Ara què? Doncs sí. Ara endavant.
Què vol dir endavant?
A seguir el pla que tenim perfectament traçat, perfectament fixat.
I per tant, no varia en res el que va passar a Barcelona?
Varia, no des de la nostra òptica. Des de la nostra òptica reforça, no varia. Ajuda, no modifica. Quin pla és el que tenim traçat? Està explicat, per altra banda, no? Aquesta setmana que ve hi haurà un ple del Parlament de Catalunya, s'aprovarà la llei de consultes. A partir d'aquell moment, en els dies següents, jo signaré el decret de convocatòria de la consulta pel dia 9 de novembre, d'acord amb la pregunta que es va acordar el mes de desembre de l'any passat, de manera molt àmplia i transversal, i tenim tot el dispositiu del govern treballat i a punt, perquè s'ha treballat intensament també durant el mes d'agost, perquè es pugui votar el 9 de novembre. Per tant, aquest pla no canvia, pla no es varia. Això es reforça en la mesura en què hi ha molta gent que un cop més, perquè no és la primera vegada, surt al carrer massivament, cívicament, i ens diu, escolti'm, endavant.
Per tant, votarem segur.
Votarem segur. Altra cosa és amb quines condicions es podrà fer aquesta votació, perquè això ja no depèn de nosaltres. I aquí és on jo crec que tots plegats no hem de tampoc avançar massa esdeveniments, perquè ens hi anirem trobant amb la reacció dels altres, no?
Per tant, vostè diu, votarem segur. Veurem en quines circumstàncies.
Clar, i aleshores, les circumstàncies vol dir que no tot depèn estrictament de nosaltres des d'un punt de vista de les condicions de la votació. Perquè depèn de nosaltres la logística, per exemple.
Ja, per exemple, el Constitucional admet a tràmit. Per tant, significa que no accepta que d'entrada que no es vagi votar.
Constitucional, fixi's, el Constitucional pot admetre a tràmit el recurs que pugui presentar el govern espanyol i obligatòriament hauria de suspendre, aleshores, la llei de consultes o el decret de convocatòria que jo signi, o les dues coses, o una de les dues, ja veurem, no? Ara, no està escrit enlloc que no pugui aixecar aquesta suspensió al cap d'uns dies, per exemple, o d'algunes setmanes.
Creu que ho faran?
Miri, ho van fer amb la llei de, com se'n deia, la llei de consultes per via de referèndum que va aprovar el tripartit a Catalunya, es va aprovar en època del govern del tripartit, que el govern espanyol de l'època socialista va recórrer i el Tribunal Constitucional va admetre el recurs, va suspendre aquella llei de consultes via referèndum i al cap d'un temps, uns pocs mesos, em sembla que va ser, doncs va aixecar aquella suspensió i aquella llei està en vigor. Per què no l'apliquem, aquesta llei, vostè em dirà, ja que és una llei de consultes per via de referèndum? Perquè, com que és per via de referèndum, legalment aquesta competència correspon a l'Estat. Per tant, qualsevol referèndum a Catalunya, si se'n diu referèndum, ha de ser amb autorització de l'Estat. Ja ho vàrem intentar fa uns mesos enrere i no ens en
Però amb la pressió que hi ha en aquests moments des del govern de l'Estat, vostè considera que el Constitucional no tombarà la decisió del Parlament de Catalunya?
Però una cosa és suspendre i una altra cosa és tombar.
Val, d'acord. Vostè creu que aixecarà la suspensió? Vostè guarda alguna esperança d'aixecar la suspensió?
Jo no sé el que faran. Jo només sé una cosa, que és que la determinació d'anar endavant que hi ha a Catalunya és molt gran i, per tant, no poden pretendre només amb l'estratègia de la por i amb l'estratègia de les lleis aturar tot això. Amb aquesta doble estratègia no ho aturaran, ja s'està demostrant.
Per tant,
el que han de fer és en algun moment començar a reaccionar.
Per tant, si diu vostè, votarem segur, però en determinades circumstàncies, interpreto que si no aixeca la sanció al Tribunal Constitucional, llavors...
Llavors jo faré una cosa que també l'he dita, i això és un compromís molt formal meu i del qual no em penso moure. En el moment en què les condicions de convocatòria d'aquesta consulta quedessin alterades com a conseqüència de l'actuació dels altres, diguis govern espanyol, Tribunal Constitucional, etc., jo consensuaré la resposta que hem de donar amb les forces polítiques catalanes que estan donant suport en aquesta consulta. I, per tant, haurà de ser una posició comuna, l'estratègia de resposta entre el govern del país i les forces polítiques, grups parlamentaris, que donen suport en aquesta consulta. I junts hem de definir aquesta estratègia.
Si aquests grups parlamentaris li diuen urnes, com ha dit, per exemple, el cap de l'oposició, Oriol Junqueras, com ha dit el portaveu de la CUP avui aquest matí aquí, és a dir, desobediència civil.
Però és que urnes no és que ho diguin ells, urnes ho diem tots. No ho diuen ells. Mm. El tema no és el què està clar. Urnes ho diem tots. Perquè, com vostè comprendrà, el primer interessat en que hi hagi urnes sóc jo. perquè sóc el president del país.
Però llavors on és el...
I per tant, fixi's, si el 80% de la població d'un país demana que aquest conflicte es resolgui a través de les urnes, uns dient que sí i els altres dient que no, perquè hi ha de tot en aquest sentit, el president d'aquest país, que té un 80% de la seva població que li demana que el conflicte es resolgui d'aquesta manera, és el principal interessat en resoldre-ho així, perquè vol dir que és fidel en aquest clam popular tan gran, i això és el primer interès que pot tenir el president d'un país. Per tant, el primer interessat en que hi hagi les urnes sóc jo. Ara, el meu raonament sempre és el mateix. Un referèndum o una consulta es fa per què? Per saber quina és l'opinió majoritària de la població sobre una qüestió clau. En aquest cas la tenim definida. I aquest referèndum o aquesta consulta, perquè tingui tota la validesa a tot arreu, que vol dir a dintre del país, però també en l'escena internacional, on es juga una gran part d'aquesta partida, ha de ser un referèndum o una consulta feta amb totes les garanties democràtiques. I això és el que en aquest moment, o en algun moment d'aquest procés, haurem de posar sobre la taula. Si aquestes garanties democràtiques es donen, i amb quina dimensió, i amb quina quantitat. I això ho haurem de discutir entre tots.
Però quan diu garanties democràtiques, es refereix a totes al marge de l'Estat?
No, l'Estat és un actor d'aquesta pel·lícula, ens agradi o no.
No
podem esborrar l'Estat, sí, home, però l'Estat pot dir que no, però l'Estat no pot evitar-ho tot. L'Estat pot evitar algunes coses, però no pot evitar-ho tot. Jo el que vull fer entendre és que el concepte important és aquest conflicte es resoldrà votant o aquest repte es resoldrà votant. La resposta és sí, ho he dit sempre. Tenim mecanismes per poder fer això. Ara, tal com ho tenim previst en aquest moment, perquè aquell dia 9 de novembre es pugui votar de la manera que volem votar, s'han de donar aquestes garanties democràtiques, que vol dir una cosa, que la gent a tot el món i a Europa entenguin que el resultat, que és el que ens interessa d'aquesta consulta, és un resultat que realment correspon a la realitat d'aquell país en aquell moment. Perquè si aquest resultat, per la forma, per la raó que sigui, no és un resultat que es pugui donar per bo en l'escena internacional des del punt de vista de que s'hagi fet un referèndum, llavors és quan aquestes garanties democràtiques poden quedar una mica afeblides.
Però com es poden aconseguir aquestes garanties democràtiques amb el temps que queda fins al 9 de novembre?
Com vol dir?
Com les podem aconseguir? Estem parlant del 9 de novembre, això és aquí al costat.
Sí.
És a dir, per aconseguir anar a votar amb aquestes garanties democràtiques que vostè em diu de la resta d'Europa, com es poden aconseguir?
No, ja les tenim, les garanties democràtiques del que, amb el que depèn de nosaltres. Què vol dir una garantia democràtica? Que hi hagi, doncs, la participació del sí i del no, per exemple. Això és una garantia democràtica.
Ara, és a dir, vostè m'està dient que el que té més por és que vagi a votar poca gent, perquè els
no,
del NOS...
Poca no, perquè hi anirà,
gent,
segurament, molta.
Que molta gent del NOS quedi a casa.
Amb algun argument que en aquest moment encara no tenim sobre la taula. Bé, però fixi's, no tinguem por per això, perquè si es donés alguna circumstància d'aquestes, tenim solucions a la mà.
Per exemple?
Bueno, jo ara no li puc avançar, perquè ara és molt important que ens focalitzem en el que significa el 9 de novembre i la consulta. Ara tenim un missatge potent i un pla molt, molt clar. Si ens perdem en disquisicions d'altres característiques, doncs aleshores farem aquí un poti-poti de declaracions, de contradeclaracions, ja no sabrem on som una altra vegada. Per tant, ara tenim una fita, 9 de novembre, hi haurà una consulta convocada legalment, que és la que convocaré jo, d'acord amb una llei del Parlament de Catalunya, i una voluntat de fer una estratègia comuna amb les forces polítiques catalanes per donar resposta en cada moment a qualsevol obstacle que pugui sortir en aquest sentit i donar-li valor en el consens polític i a la unitat. Crec que ahir un dels clams que se'ns reclamava a la gent que en aquest moment estem en l'acció política és que no perdéssim el sentit de la unitat i del consens. Crec que això va quedar molt clar, no? Jo, un cop més, recullo aquest guant, ja l'hem practicat en aquests darrers temps i, per tant, actuarem d'aquesta manera perquè és una part de la nostra força, aquest consens i aquesta unitat, no? I el missatge que vull donar és aquest conflicte es resoldrà votant, dependrà de les capacitats de la política catalana. Això dependrà de nosaltres. L'única cosa que ara hi hem d'afegir és votant i fent-ho d'una manera que tothom entengui el resultat d'aquesta consulta o d'aquest referèndum. I tenim manera de fer-ho, això. I ara, totes les bateries concentrades cap al 9 de novembre, perquè, torno a dir, el primeríssim interessat per posar les urnes el 9 de novembre sóc jo mateix com a president del país.
Portem gairebé 10 minuts de conversa i no hem parlat... És a dir, hem saltat un procediment que hauria de ser el més lògic, no? Que seria una resposta per part de l'Estat.
Sí, de moment aquesta no es dona. Està, a veure, tot està sobre
té
la taula.
Té esperança o no?
Jo en tinc molt poques d'esperances, però l'esperança és l'última cosa que es perd, no? Per tant, encara hi són a temps. El govern espanyol encara hi és a temps. I després d'ahir, crec que algun tipus de reacció hi hauria d'haver. A hores d'ara no n'hi ha hagut cap. excepte una, que és dir que no a tot. Aquesta sí. Hi ha l'estratègia de la por i el no a tot. Aquesta és l'única estratègia que té l'estat espanyol en aquest moment, i concretament el seu govern. No? Aleshores dius, home, un país democràtic que tingués un repte d'aquestes característiques com el que planteja Catalunya, el govern d'aquell país, la seva estratègia seria no fer res.
Bueno, diu,
doncs som aquí.
Segons diu el govern d'Espanya, retiri la consulta, i si retira vostè el referèndum...
Sí, però és que això no
farà...
es retirarà. Això no, jo ja els hi he dit del dret i del revés. Els hi he dit el mateix que li dic a vostè. Dic, escolteu, això nosaltres ho acabarem resolent a través de les urnes. Per tant, teniu dues opcions. O posar-nos a la taula, que és doncs, a acordar els termes de tot això, a negociar el que calgui negociar, a entendre'ns com a bons veïns, diguem-ho així, o com a bons companys de viatge, com han fet amb altres latituds i amb altres països del món, o no podeu pretendre que això es resolgui d'una altra manera, per exemple, a la manera en què ho resolíem això tradicionalment. Quina era? Se n'anava un president de la Generalitat a la Moncloa, amb el president del govern espanyol, fos del PP o del PSOE, això ha passat moltes vegades en aquest país, s'obria una negociació, s'arribava a una sèrie d'acords, i tot això després es portaven aquí, es resolien les coses en el Parlament de Catalunya, i punt i final. I després venien els incompliments. Aquest cop què hem dit a Catalunya? Què ens diu la gent? Aquest cop això no es pot resoldre així. No es pot anar a la Moncloa a fer un pacte per veure si després el compliran o no. Aquest cop la gent ens diu, això ho hem de resoldre a les urnes i entre tots, perquè hem de prendre una decisió sobre el nostre futur polític, com a país. Bé, doncs escolteu, això canvia totalment la manera de fer. A Madrid què deuen esperar? Que retirem la consulta, que inclinem el cap, que ens ajupim, que ens rendim sense condicions... I aleshores, a partir d'aquí, diran que obriran negociacions per no sé què, que després, com gairebé sempre, acabaran incomplint.
Per tant,
tampoc
és... Heus així el xoc de trens.
Bueno, és un xoc de trens... no sé, jo no ho qualifico d'aquesta manera. Més que un xoc de trens, doncs és... Trens que el perill que tenen és quedar-se en via morta. Perquè si t'espantes per el fet de que tu portes el tren en una determinada direcció, l'alternativa és posar-lo en via morta. Aquesta és l'alternativa. I jo em pregunto si aquesta és una bona alternativa.
La tercera via és via morta?
La tercera via no depèn de nosaltres. No és que sigui via morta, és que no depèn de nosaltres. Aquesta via l'ha de posar l'Estat. I si l'Estat no la vol posar, és que no existeix.
Per tant, no existeix
la tercera via. Es parla d'una tercera via... Fins que un dia... Miri, ara el Partit Socialista diu que vol posar, i de fet a mi m'ho diuen també, no? I ho diuen en públic. Diuen, nosaltres volem proposar una reforma de la Constitució. Això és una tercera via. Ara, de què serveix que ho digui el PSOE sense concretar el contingut si després resulta que els altres, per exemple el PP, no en vol ni sentir parlar? Si només hi ha un partit espanyol que proposa això i a més no ho concreta, vol dir que efectes pràctics la tercera via avui per avui està per posar. Els rails no estan posats, se'n parla, però no estan posats, i per tant, si no hi ha rail, no pot circular el tren, oi? El tren no pot circular sobre el terreny erm, no? Hi ha d'haver el carril, hi ha d'haver el rail. Doncs aquest rail no existeix.
Per tant, no existeix
la tercera. N'hi ha dos de rails que sí que estan posats. Un, el de l'Estat, que està ple de cartells i de senyals que diu no per tot arreu. I n'hi ha un altre, que és el rail que porta Catalunya, que és un rail que, com vostè pot veure, i es va comprovar ahir, és un rail, doncs, cívic, tolerant, respectuós, amb projecte de futur, amb projecte propi, sense anar contra els altres, subratllant allò que nosaltres, doncs, volem construir com a país, la manera de fer les coses, el fons de la qüestió, que és anar a les urnes, volem votar, etc etc. Aquest és el rail que porta Catalunya.
Com la informació va molt ràpida i el temps, malauradament, també passa molt ràpid, sembla que ens hem oblidat de que vostè va tenir una reunió amb el president del govern espanyol no fa gaire temps.
Sí, senyor.
El que passa que
finals de juliol.
I vostè va presentar un document amb 23 punts. No ha rebut cap resposta des d'aquell dia? Vostè no ha tornat a parlar amb Rajoy?
No, cap ni una. Vam quedar que analitzaria tots els punts que jo li havia doncs, suggerit en aquell document, aquells 23 punts que es van donar a conèixer en aquell moment. Li vaig parlar, òbviament, també, del tema de la consulta, del concepte del votar el 9 de novembre, del per què havíem arribat en aquesta situació, que no hi havia altra sortida que resoldre-ho votant de la manera que estàvem plantejant, això sí, amb voluntat per part nostra, d'acord, si ells movien simplement una mica a la mà, en el sentit de dir, d'acord, acceptem que el concepte consulta ha d'anar endavant i a partir d'aquí parlem dels termes de la consulta. Ens trobem a les portes d'una setmana que tindrem el referèndum escocès. surt el primer ministre escocès, el senyor Salmond, i ens diu no, és que el cas de Catalunya i d'Escòcia són diferents, perquè a Escòcia ho tenim acordat amb el govern britànic i vostès no ho tenen acordat amb el govern espanyol. I a mi em fa molta gràcia això, perquè dic, jo també ho vull acordar amb el govern espanyol. Però és que un acord només és possible arribar-hi si els dos s'hi posen bé. Si n'hi ha un que diu que no a tot, i vostè es pot anar escarrassant per tot arreu, però no podrà mai acordar. Què va passar al senyor Salmond? El senyor Cameron es va seure a la taula i li va dir, escolti'm, d'acord, vostè ha guanyat les eleccions, té majoria absoluta, té un Parlament que demana el referèndum, doncs miri, seiem a taula i acordem els termes d'aquest referèndum. I allà són, no?
Permeti'm, vostè ha dit, com Oriol Junqueras fa una estona deia en aquest programa, no, si és que a més el president de la Generalitat reiteradament diu que ho tenen tot a punt, i vostè ho acaba de dir ara formalment, ho tenen tot a punt per aquest referèndum. Sí. Em permet que li pregunti algunes qüestions pràctiques. Per exemple, qui podrà votar? O qui podria votar?
Quan s'aprovi la llei catalana de consultes, aquesta setmana que ve, es definirà l'univers i, en principi, no està signat el decret, però en principi, l'univers de la llei de consultes que es podria utilitzar per aquesta seria a partir dels 16 anys cap amunt.
Quin cens es faria servir?
El cens seria el del registre de població, que també està previst en la pròpia llei de consultes. En la llei de consultes s'ha hagut de ser bastant concret, malgrat ser una llei, s'hauria pogut ser menys concret, però s'ha hagut de ser molt concret, perquè si es vol utilitzar també aquesta llei per fer aquesta consulta concreta del 9 de novembre, doncs hi ha coses que no tenim dies per davant si no estan contemplats en la pròpia llei, i per això s'ha hagut de fer gairebé un trajo doncs, en aquest sentit una mica especial.
Algun ajuntament, com el de Badalona, per exemple, diu que no vol col·laborar. Què passarà?
Doncs miri, doncs aquest és una part dels conflictes que podem tenir, i no només Badalona, per cert. Quan jo li parlo de conflictes que poden sorgir en el procés, un d'ells és aquest, per exemple. I això no està a la meva mà, ni a la mà del govern, ni a la mà de les forces polítiques catalanes. No està a la nostra mà la reacció del govern espanyol, no està a la nostra mà la reacció del Tribunal Constitucional, no està a la nostra mà la reacció de determinats ajuntaments de Catalunya, no està a la nostra mà la reacció de determinats ciutadans de Catalunya que, d'alguna manera, doncs, entenguin que segons com fem les coses, doncs ells no se senten cridats en aquesta participació. Tot això no està a la nostra mà, però tot això ho hem de preveure. I tot això són allò que li deia, garanties democràtiques per fer les coses bé. Com que tot això no ha passat, simplement ho tenim previst que pot passar, tenim possibles solucions i les hem de consensuar en cada moment amb la resta de forces polítiques catalanes per no perdre aquell valor que li deia del consens i de la unitat.
Parlava del cens i parlava del registre de població. M'ho pot explicar, el registre
de
població?
Sí, no li puc entrar en detalls, però és un registre doncs, que hi està inclòs tothom a partir d'una determinada edat. Però que no és el cens electoral, perquè un altre dels problemes que tenim, jo ja he centrat molt en detalls, un altre dels problemes que tenim és que si confonem el cens de les consultes amb el cens electoral de qualsevol elecció, aleshores ens diuen, ho veu, això no és una consulta, això és un referèndum. I el referèndum és competència estricta de l'Estat.
Targetes sanitàries?
No. Registre de població. No passem d'aquí. No puc explicar més coses ara.
On es votaria? Els col·legis electorals habituals?
També ho tenim previst, però tampoc li puc explicar a hores d'ara, perquè no podem donar més pistes de les estrictament necessàries. Ara imagini's que tenim algun ajuntament que ens diu en aquest municipi no hi ha locals disponibles. Doncs això s'ha de preveure, oi?
I llavors què faria?
Doncs això també està previst. Doncs quan ens hi anem trobant, vostès veuran les solucions. El que és important és entendre que tot això està pensat. Totes les coses que ens puguem anar trobant en aquest camí, que són pedres en el camí, tot està pensat. El que hem de veure és si la nostra capacitat de reacció davant d'aquests obstacles és suficient per fer-ho i fer-ho bé, que és el que nosaltres pretenem.
Quan moltes vegades repeteixes una sentència o una frase, de tantes vegades que la repeteixes, dius, ui, comences a malfiar d'aquella sentència si és veritat o no. Tothom parla i s'omple la boca d'unitat política. I molta gent comença a dubtar que existeixi aquesta unitat política.
A veure, anem als precedents, perquè si mirem cap endavant, com que estem sotmesos en aquesta pluja de declaracions diàries, doncs aleshores tot això pot donar la sensació de que es va escardant en algun moment, no? Mirem una mica els precedents. Vàrem ser capaços en aquest país de consensuar una data, una pregunta i un procediment per fer el que estem fent?
Sí, el desembre.
De l'any passat? Doncs, escolti'm, si vàrem ser capaços de fer-ho aleshores, per què no hem de ser capaços de fer-ho ara?
Es va posar les mans al cap quan Oriol Junqueras va parlar l'altre dia a Catalunya Ràdio de desobediència civil?
No és un problema de posar-me les mans al cap, i a més jo ara no vull fer cap declaració que precisament pugui escardar aquest sentit del consens i de la unitat, no?
Diem que no li va agradar.
No. L'única cosa que jo he insistit, però no ho dic ara, ni no ho dic després d'aquestes declaracions, i això ha de quedar molt clar, no? Recordi que jo sempre he dit el mateix. Això ho resoldrem votant. Un, dos, la via i el camí és la consulta que tenim planificada. I tres, ho hem de fer-ho bé, perquè si no ho féssim bé, podria acabar sent, diguem-ne, com un bumerang sobre nostre, i això no ho vol ningú. Tothom que hi era al carrer, i molta gent que no devia ser al carrer, el que volem és que això tingui efectes positius, oi que és així? Sí. Doncs aquesta és la nostra responsabilitat. Fer-ho, que no està en discussió, fer-ho no està en discussió. I, a més, fer-ho bé. Que això no sempre s'ha fet bé en el nostre país. A vegades els intents aquests grans operacions, doncs han fallat fins i tot internament. I una de les falles possibles és que s'escardés això que vostè deia, aquest consens i aquesta unitat. Bé, en allò que depengui de mi, jo faré tot el possible perquè això no s'esquerdi, al revés, perquè es reforci. I si podem integrar algú més, encara millor. També vull dir una cosa. Jo assumeixo la meva part de responsabilitat, que és la principal, però no l'única. El govern no és l'únic responsable del consens. Tothom ha de treballar-hi pel consens. Tothom ha de treballar per aquesta unitat política. No és només el govern. El govern, la part principal, i per això s'ha de mossegar més la llengua. I per això ja hi ha coses que no les puc explicar, i per això no puc entrar en aquesta pluja de declaracions, perquè m'he de concentrar més en les decisions, i una decisió és no escardar el consens, però això és responsabilitat de tots.
Clar, el dia 10 de novembre vostè em pot dir, no, jo li vaig dir que votaríem segur, però és que m'encara tota la frase de votarem segur, l'únic dubte que en genera és que, esclar, sí, clar, votarem segur, perquè molta gent ja dona per fet que si no hi ha, no hi ha un referèndum el 9 de novembre, es votarà en unes eleccions presumptament plebiscitàries. Vostè, sí, quan parla de que votarem segur, es refereix al 9 de novembre.
Però fixi's.
Es refereix al 9 de novembre.
No, jo em refereixo al concepte. El concepte és aquest tema, aquest conflicte, es resoldrà votant.
El 9 de novembre.
I, sí, home, jo convocaré la consulta pel 9 de novembre i vull posar les urnes el 9 de novembre. I les vull posar de tal manera que el referèndum o la consulta que es faci aquell dia s'entengui el resultat a tot arreu. Perquè si no s'entengués el resultat a tot arreu, aleshores no ho hauríem fet com necessitem fer-ho. Perquè fixi's, ara què tenim? Què tenim? Una pregunta i una data. Què ens falta?
Digui.
La resposta. Si vostè té una pregunta i una data per fer-la, què li falta? Li falta la resposta. Per tant, la resposta ara és fonamental. En el moment de fer la pregunta, el que era bàsic era ser capaços de fer la pregunta. I això ens en vàrem sortir. Ara hem de ser capaços de tenir la resposta i de tenir-la de tal manera que tothom entengui el resultat, que no es pugui posar en qüestió aquest resultat. Sigui el que sigui, perquè el resultat no està predeterminat. Bé, doncs aquest és el nostre compromís. I això vol dir fer-ho i fer-ho bé. I això és responsabilitat de tots, també. No és només un tema del govern o del president. Tots hem d'estar implicats, tots els que volem resoldre-ho d'aquesta manera, hem d'estar implicats en el concepte de ho farem així i, a més, ho farem bé. Perquè de què serviria haver fet tot això si resulta que després la resposta d'aquesta consulta, d'aquest referèndum, no és una resposta vàlida, no és una resposta suficient, no és una resposta acceptada. Tindríem una gran pregunta, tindríem una bona data i ens quedaríem sense una bona resposta. Això no té cap sentit.
Hi ha hagut tres mobilitzacions seguides, sí, que han anat augmentant la participació segons la delegació del govern espanyol a Catalunya. No entrem en el ball de xifres, però ha anat en augment.
Correcte.
Ha anat en augment. La situació del país, amb detalls, amb matisos, amb Convergència i Unió, a partir que governa en aquests moments el país, més debilitada pel que fa a vots, amb Esquerra Republicana amb més vots, en fi, amb tots els matisos, amb Ciutadans pujant, etcètera, etcètera. És a dir, de tota manera, la situació és, si fa o no fa, des d'un punt de vista social, molt similar. Vostè garanteix o pot garantir que l'11 de setembre del 2015 la situació del país serà radicalment diferent, no sabem de quina manera, però radicalment diferent, sí, a la d'ahir?
En allò que depèn de mi, sí.
Com s'imagina aquesta Catalunya del 2015?
A veure, me l'imagino havent resolt aquest repte democràtic en majúscules, me la imagino havent votat, me la imagino havent votat com volem que es voti, per tant, civilitzadament, pacíficament, amb un resultat que espero, doncs, que sigui el més clar possible, jo no m'ho he de definir en quin sentit ha de ser, però que sigui el més clar possible, i que ens permeti, doncs, entrar en una etapa on s'ha d'implementar el resultat d'aquella votació. Tampoc ens enganyem, jo també ho he dit sempre, el resultat no és immediat, això no es resol el dia 9 de novembre perquè el dia 12 ja ho tinguem tot resolt. Aquests processos, com vostè pot comprovar, en l'escena internacional són processos que requereixen el seu temps, a partir del resultat, que és el fonamental. Si no hi ha resultat, no hi ha estratègia possible. el cas escocès, que ho tenen tot acordat, amb totes les conseqüències jurídiques plenes, etc, etc, del resultat, en el cas de que guanyés el sí, ells mateixos s'han donat 18 mesos per implementar tot el resultat de la negociació complexíssima, aquest cop sí, ja des del punt de vista legal i des del punt de vista del tracte econòmic i d'un munt de coses que s'han de negociar, en aquell cas, entre Londres i Edimburg. No? Per tant, en el nostre cas, doncs, seria més o menys el mateix. A l'any 15, si ens n'hem sortit bé, com jo espero, i segons el resultat que haguem tingut, doncs Catalunya estarà en un procés molt diferent del que estem ara i estarà probablement doncs, amb una negociació d'aquestes característiques, però això passa perquè hi ha hagut un resultat en una direcció concreta.
En qui s'entén millor, sigui'm sincer, en Oriol Junqueras o en Josep Antoni Duran i Lleida?
Ui, mare de Déu, si m'ho planteja... Amb tots dos m'he d'entendre, amb en Duran i Lleida per una raó...
No dic en qui s'ha d'entendre, dic en qui s'entén millor.
No, home, amb en Duran i Lleida jo m'hi entenc perquè porto molts anys col·laborant. Ens hem presentat a moltes eleccions junts, hem fet moltes coses junts, hem definit moltes estratègies junts, algunes vegades és veritat que hem discrepat, algunes vegades fins i tot les discrepàncies s'han amplificat més del que realment eren, sempre hem trobat les solucions, sempre, fins ara les hem trobades sempre. Aquesta és la realitat, els precedents són aquests, no? I per tant, escolti'm, jo fa molts anys que hi treballo i que hi col·laboro i que m'hi entenc, no? I amb l'Oriol Junqueras, doncs fa menys temps, molt menys temps, de fet fa, doncs, un parell d'anys aproximadament, i fins ara, doncs, la relació ha sigut una relació, jo crec que franca, i a més, doncs, en bastants sentits, crec que positiva i constructiva. Prova d'això és que hem aprovat pressupostos junts a Catalunya, hem acordat coses junts com el que estem fent en aquest moment, que no és pas una cosa petita, etcètera, no? Vull dir que jo crec que...
Vaja. I tal com està el país, de qui se sent més còmplice? D'Oriol Junqueras o de Duran i Lleida?
És que no estan contraposats... Per mi no estan contraposats. No, fixi's, jo ja entenc que vostès ho vegin com una possible contraposició, no? Però per mi no, perquè el president del país que ha de portar aquest país a les urnes per resoldre aquesta qüestió, amb qui ha de comptar? Ha de comptar amb tots aquells que estan a favor del dret a decidir. Jo no puc debilitar la majoria a favor del dret a decidir, perquè tothom és imprescindible en aquest sentit. Per tant, en aquest sentit del dret a decidir, de les consultes, de les urnes, de la democràcia en estat pur, etc., tots són aliats meus, tots els que volen ser-hi. Després, evidentment, el PP no és un aliat en aquest sentit. Ciutadans no és un aliat. El PSC és un mig aliat que a vegades hi és, a vegades no hi és tant, etc. No? És diferent. Els altres són aliats tots. Jo m'equivocaria molt si comencés en aquest concepte del dret a decidir, i fins i tot de l'autodeterminació de Catalunya, m'equivocaria molt si contraposés les posicions d'en Duran i
de l'Oriol Junqueras. Per tant, el dia que sapiguem segur que Catalunya anirà a votar, a partir d'aquell dia ja veurem si sentirà còmplice de Duran?
A veure, cada partit haurà de definir la seva estratègia de cara a la seva resposta a la pregunta que s'ha donat. I
per tant, si Unió digués que no...
Sí, però, llavors... però no està escrit que Unió dirà que no. No està escrit. Jo no sé què faran,
no,
perquè són ells els que ho han de resoldre. Jo no puc resoldre una cosa que pertany a Unió. Unió és un partit, en aquest cas, doncs, autònom, no? I, per tant, són ells que han de prendre les seves pròpies decisions. Convergència les té definides, Esquerra Republicana les té definides, Iniciativa, per cert, no les té definides, Unió encara no, són aquestes les que s'ha... La CUP les té definides, bueno, doncs deixem que... Quan les coses acabin passant, cadascú arribi a la seva definició. Però on ho té tothom definit de tots aquests és el concepte d'autodeterminació. Catalunya és un dret, és el moment d'exercir-lo, dos, ho tenim en forma de consulta, tres, tenim una data, quatre, i a més una pregunta. I aquí són tots. I això ja és molt, eh?
Vostè es veu proclamar la independència de Catalunya?
Jo haig de... Jo haig d'atendre'm en el... haig d'atendre'm en el resultat d'aquesta consulta. Perquè allò que li deia abans, no? Jo ara estic en un moment en què, com a president del govern català, doncs necessito urgentment aquesta resposta. Perquè no és el mateix portar el país cap a un costat que cap a l'altre. I jo no em puc fer responsable de portar-lo cap a un lloc concret abans de saber la resposta en aquesta pregunta. Perquè el punt central de tot és aquest cop la decisió la prenem entre tots. No la pren un govern o un president o un partit polític que governa. Aquest cop la decisió la prenem entre tots.
Per tant, li preguntaré
per
incondicional.
Tant, fins sí. que tots aquests no s'hagin pronunciat, que són totes les persones del nostre país, sí o no, el govern del país no sap quin és el resultat que haurà d'implementar i quina força té aquest resultat. I aquest és el punt central. I això és el que jo estic intentant fer entendre a Madrid. Escolteu, si això no té una conseqüència jurídica immediata, no us trobareu amb la independència de Catalunya si guanya el sí proclamada al cap de 24 hores. Si podem fer la consulta.
Per tant, li preguntaré d'una altra manera, posar el condicional per davant. Si Catalunya vota sí-sí, vostè...
Si Catalunya vota sí-sí, jo tinc aleshores, com a president de Catalunya, un mandat polític, no jurídic, perquè la consulta no és vinculant jurídicament, jo tinc un mandat polític, i les forces polítiques catalanes també, per implementar aquell resultat. Implementar-lo. Implementar-lo no és fer allò... No, implementar-lo vol dir seure a on s'ha de seure, que vol dir primer a Madrid i també a Brussel·les, perquè també en aquell moment, una vegada ja tinguem la resposta, si la resposta és sí, haurem de fer les coses bé. I fer les coses bé, què vol dir? Que el que vulguem fer, si arriba a ser la Constitució d'un estat per Catalunya, ha de ser quelcom que no vagi en contra dels altres. Un estat de Catalunya no pot anar en contra d'Espanya. S'han d'acordar els termes a través d'una negociació perquè sigui bo per tothom i no pot anar en contra de la Unió Europea. S'han d'acordar els termes perquè sigui bo també pels països de la Unió Europea. Aquest concepte de fer les coses bé ha d'estar present en tot moment, perquè si no, tot això doncs, no tindria el resultat que volem que tingui.
Amb un govern de concentració, estaríem parlant?
Ja veurem. Tot això ja vindrà. Seria... Vostè ja entén que això seria un escenari radicalment diferent del que tenim en aquest moment. Jo estic disposat a fer tot el que calgui perquè això surti bé. I crec poder dir, ho dic amb tota la modèstia i amb tota la humilitat, no? Però crec que poder dir que quan la gent ens demana a les persones que estem en la política que no posem els interessos del nostre partit per davant dels interessos del nostre país, i ho dic amb tota la modèstia, insisteixo, crec que en el nostre cas, avui, la gent, per moltes coses que estem fent, també per les decisions difícils que estem prenent en altres terrenys que no són la consulta, pot entendre que moltes d'aquestes coses que estem fent no van directament en benefici del nostre partit, però poden anar en benefici del conjunt del país. I això que és tan poc habitual en política, tan poc habitual, doncs, home, jo ho tinc molt present. Ara, també demano que aquesta corresponsabilitat sigui compartida, perquè, és clar, no es poden donar tots els cops sobre el mateix ase.
De seguida parlaré del... Vull preguntar-li sobre el cas Pujol i les conseqüències que d'això se'n pot derivar, però abans, sobre la manifestació d'ahir, avui parlava el davantal de les 8 d'una generació que s'ha obert pas i que ha arrossegat a molta gent del passat, que veia això de l'estat propi com una quimera, anar al darrere i ells posar-se al davant. Ho dic perquè em podria valorar el fet de que un jugador que ha jugat reiteradament a la selecció espanyola com Gerard Piqué ahir, o Xavi Hernández ahir, es fes fotografies a la manifestació de l'11 de setembre?
És que abans que jugadors de futbol són ciutadans d'un país.
Sí, però han estat sempre històricament els jugadors del Barça, per posar un exemple d'un club, podria parlar d'altres clubs,
Sí, però, és a dir, el concepte aquest de primer soc ciutadà no li podem treure a ningú, i amb ells tampoc.
Però no són, permeti-me, són cinc ciutadans qualsevols, han de jugar partits a molts llocs.
D'acord, i escolti'm, hi ha moltes persones que no són del futbol i que signifiquen a Catalunya i que han d'anar a molts llocs. L'altre dia, en Josep Carreras va rebre la medalla d'or del Parlament de Catalunya, és una persona que es mou per tot el món, també per Espanya, i d'una forma molt clara i molt evident, doncs fa intervencions públiques on deixa clar que ell està a favor del que sigui, però clarament d'aquest procés democràtic, etc. No? Hi ha moltes persones que signifiquen en aquest sentit, i evidentment si els jugadors de futbol doncs també ho fan, és perquè primer doncs passen en aquesta condició de ciutadans d'un país, que és la primera condició que tens. Després, a partir d'aquí ets o cantant d'òpera, o jugador de futbol, o periodista, o el que sigui, no? El que sigui. Però abans ets ciutadà del país i com a ciutadà tens dret a anar a les manifestacions, a les concentracions, no cal dir a les urnes, etc. No?
Quan fa que no parla amb Jordi Pujol?
Ara fa uns quants dies, però des dels fets de finals de juliol fins ara, que han passat mes i mig, no?, aproximadament, doncs hi he parlat a soles parell o tres de vegades.
Com està?
Home, està... com vol que estigui.
Vostè m'ho dirà per si li pregunto.
Sí, home, és que la resposta és molt evident, no? Està molt tocat. Ho està perquè vostè, les persones que el coneixem des de fa temps, no?, el que més li devia importar en aquest moment a Jordi Pujol era el seu capital polític, no? després de tota una trajectòria de vida, que són 60 o 70 anys, fent política o intentant-ho en els moments de la clandestinitat, anant a la presó, jugant-se-la constantment, etc. Després de tot això, doncs, que ell va orientar la seva vida cap aquí, podent-la haver orientat cap a altres indrets, no? Cap a altres objectius, doncs, que el teu nom, que aquest capital polític, doncs, quedi com en aquest moment, doncs, com en aquest moment està qüestionat, doncs això, evidentment, és una cosa que toca molt a la persona que li ha donat una gran importància amb això, doncs, perd en aquest moment una part molt significativa d'aquest propi capital, no?
Amb la manifestació d'ahir, vostè creu que es va enterrar el pujolisme? I que la gent vol fer foc nou?
És que, fixi's una cosa, tota aquesta sensació que hi havia les setmanes anteriors, no? Ara el cas del president Pujol acabarà restant força en el país i ens pot fins i tot, doncs, posar això, ens pot restar capacitat de mobilització. No, és que no és així. Vull dir, això jo ja ho intentava explicar. Escolti'm, una persona pot ser molt important en un país, però és una persona.
Però en canvi...
Per important que sigui, la persona no pot, una persona, doncs, no pot condicionar un país sencer. Cap, ni el senyor Pujol, ni cap altre, per cert, ni abans, ni ara, ni en el futur. I ahir que es va demostrar... Doncs, escolti'm, que la gent no està disposada a que un problema com el que té el senyor Pujol, doncs, passi per sobre o acabi entelant el que són les perspectives del país, no?
Com el cas Pujol no ha afectat el país, però com Convergència i Unió no és el país, en canvi sí que ha afectat a Convergència i Unió.
No, i més enllà de Convergència i Unió, perquè el president Pujol tenia aquest diguem-ne, simbolisme per molta gent. Hi ha molta gent en aquest país que no l'ha votat mai, segurament, i que, en canvi, respectava el que ell havia fet com a obra de govern, etcètera, etcètera, no? Vull dir, això... I és possible que les coses, amb el pas del temps, a més, es vagin resituant, també. Ara estem encara molt en calent respecte a tot això, no? Però...
Però sí que ha afectat, en canvi, a Convergència i Unió són les enquestes, això és evident.
Bueno, però les enquestes a Convergència i Unió li afecten altres coses. Abans del cas de Jordi Pujol, doncs, hi havia, doncs, jo què sé, doncs, l'acció de govern, no? I les retallades, i les dificultats econòmiques, i la situació social, tot això també afecta. Quin és el partit de govern avui que no quedi afectat per les enquestes? A tota Europa. No n'hi ha cap. Tots els partits que estan en el govern queden afectats per les enquestes, no? La gent també s'ha de preguntar si els altres tenen solucions millors. Però també per això passa quan arriben les eleccions. I ara no estem en un escenari, diguem-ne, electoral, no? Per tant, el tema de les enquestes deixem-ho per quan vinguin les eleccions i ara concentrem-nos en la feina que hem de fer. I jo el que constato és que encara que el que va passar amb Jordi Pujol, doncs, impacta molt i sobretot amb determinada gent, això és evident, no es pot pas negar, això no és un entrebanc pel país, és un entrebanc emocional, és un cop potser sentimental per molta gent, pot ser una decepció, pot ser un emprenyament, digui-li com vulgui, cadascú amb el seu sentiment com el vulgui diguem-ne, sintetitzar, no? Ara, respecte a la política del país, no canvia res, ni enfonsa res, ni esquerda res, ni frena res.
No, però, en canvi, la brama que corre i que ha corregut aquest estiu és que fins i tot vostè podria haver estat esquitxat amb això. I perquè es parla de que vostè era conseller en cap, escolti'm, això ha sortit publicat si és el 3, que si el 5%, que si la comissió d'obres, que si això ha sigut finançament il·legal...
De tot això jo fa molts anys que en sento parlar. Molts anys. És més, quan va arribar el primer tripartit a la Generalitat, van passar un any, em sembla recordar, fent auditories de les adjudicacions de les obres i tot això, i al final tot va sortir absolutament correcte, no? La Fiscalia va intervenir a partir de les denúncies que hi va haver en aquell moment. Es van passar mesos i mesos regirant papers i per aquí, i per allà, etcètera, etcètera. Poden anar parlant tot el que vulguin, però, escolti'm, aquí hi ha un cas que és concret, que a més és d'una confessió del propi president Pujol, que diu, miri, això va anar així, d'aquesta manera, afecta la meva família. I ara, escoltem-lo. Això és el que jo crec que hauríem de fer si som un país, com es va demostrar ahir, doncs, adult, civilitzat, etc. Què fa un país quan hi ha una confessió d'aquestes característiques? Doncs crida en aquella persona, en aquest cas el senyor Jordi Pujol, el crida en el Parlament del seu país i l'escolta i debat amb ell. I quan aquest senyor jo, el president Pujol s'hagi explicat en el Parlament i la gent l'hagi escoltat, doncs aleshores veurem si cal anar més enllà o a partir d'allà, doncs, doncs ja només queda la via judicial. Això ja es veurà, però no abans d'escoltar-lo.
Està tranquil vostè?
Jo estic tranquil. A veure, estic tranquil. Sabent que tenim segurament l'estat espanyol trepitjant-nos els talons a tots plegats, no? Això sí. A veure, nosaltres no podem... crec que és important que s'entengui el següent. No? Nosaltres no
quan
podem...
Quan diu trepitjar els talons a tots plegats, què vol dir?
Bé, home, doncs que deuen estar fent tot el possible per intentar desprestigiar tot el que puguin. Això ja es veu, no? La compareixença del ministre Montoro va anar per aquí, no? Un ministre del Partit Popular, amb un Partit Popular que té casos d'irregularitats, doncs, almenys suposades, doncs, per tot arreu, i gent condemnada i a la presó, i que, en canvi, doncs, dona lliçons a tothom. Fixi's, nosaltres no en podem donar segurament de lliçons, com a societat, fins i tot, en aquest sentit, eh? Com a conjunt. Segurament no podem donar lliçons, però tampoc hem de ser lliçonats. Ni donar lliçons, ni ser lliçonats. Cap de les dues coses.
Garantirà el pagament que, com l'altre dia confirmava Mascolell, el que deia La Vanguardia, de pagar aquestes dues pagues extres als funcionaris l'any que ve?
En el pressupost de l'any que ve ho posarem. I, per tant, quan ho poses en el pressupost és per complir-ho. Eh? També vull advertir que les finances de la Generalitat segueixen estant en una situació d'enorme precarietat. I que nosaltres ja no podem fer més, perquè, vaja, no podem fer més. Podem guanyar en eficiència amb algunes coses, no? Però no podem anar més enllà amb la reducció de despesa, perquè ja hem fet tot el que podíem fer i una mica més.
Acabo de seguida.
I a partir d'aquí, doncs... ara tenim un problema d'ingressos. Nosaltres tenim un problema d'ingressos. I Catalunya té un problema de dèficit fiscal enorme i d'infrafinançament tremendo, no? I aquesta és la realitat. Per la via de la despesa, nosaltres ja no podem fer res més del que hem fet. Hem fet molt, eh? Hem fet segurament més que ningú, perquè també la nostra situació era gairebé pitjor que totes les demés.
Les retallades han estat dures, severes i cruels. S'han acabat, ja?
S'han acabat en tot allò que depengui de nosaltres. Però és que jo el que els vull fer entendre és que això ja no depèn de nosaltres. La Generalitat no domina en aquest moment ni controla les finances de Catalunya. Aquesta és la realitat. Estem en una situació de dependència institucional molt gran, i això la gent ho ha d'entendre.
I quan vostè
perquè ens atribueix a nosaltres com si fóssim un govern normal que té totes les capacitats normals d'un govern, i no és veritat. Això
quan
no
deia
funciona
abans trepitjar els talons, aquest és un altre dels motius.
Bueno, aquesta també, però aquesta no només afecta Catalunya, per ser totalment francs. Això afecta Catalunya, afecta altres territoris, a altres comunitats autònomes, per exemple, afecta claríssimament també a València. Aquest no és un tema estrictament català. El que passa que a Catalunya agafa una virulència especial perquè la situació heredada era clarament pitjor, la nostra, que moltes altres autonomies, i perquè nosaltres ja hem fet tot el que podíem, i més des del punt de vista de la reducció de la despesa, i no podem anar més enllà, perquè sempre hem dit una cosa, sempre hem dit, nosaltres prendrem les decisions amb el coratge que calgui per redreçar això i fer sostenibles les finances de Catalunya i de la Generalitat amb un límit. I en allà ja no podrem avançar més, que és no trepitjar les línies vermelles dels nostres serveis públics essencials i del nostre estat del benestar.
Dilluns, sortosament per molts pares, comença el curs. S'aplicarà la sentència judicial que obliga a fer un 25% de les classes en castellà en aquelles classes on els alumnes...
Ja ho tenim reconduït, pràcticament no queda ni un sol cas, el que queda ja és purament marginal, i hem trobat la manera, doncs, de seguir amb el model que nosaltres teníem, que és el bo. Perquè fixi's una altra cosa que està passant en aquest país, que a vegades això passa a segon pla, no? Tenim menys fracàs escolar del que teníem i menys abandonament escolar prematur. I sí, ho estem fent...
No estem perdent seqüents, tampoc, eh? En general no estem perdent seqüents,
eh? No, home, no, esclar, no. La nostra situació en cap cas és per llançar coets. Però les coses a la vida poden tendir a empitjorar, poden tendir a estabilitzar-se o poden tendir a millorar. D'aquests tres escenaris, a quin ens hem d'agafar? El que té tendència a millorar. Jo el que li dic és, en aquest moment, a Catalunya, malgrat que hem hagut de fer doncs, uns ajustaments molt durs, malgrat que els mestres han de treballar segurament més en les aules del que treballaven, més hores, no? Malgrat que les retribucions han anat avall, etc. El que vull dir és la consciència col·lectiva del país i la vocació, diguem, i el compromís de servei públic és prou potent com perquè en aquestes condicions estiguem aconseguint com a societat i com a model educatiu que en lloc d'anar enrere o d'estabilitzar-nos en el tema del fracàs escolar, anem endavant i tinguem més èxit escolar del que teníem i menys abandonament prematur en els estudis postobligatoris.
Hem fet pràcticament tres quarts d'hora de conversa, però li vull fer una última pregunta. Està bé de salut?
Jo sí. Sí. No ho ha notat.
Bueno, el veig
normal, no? Normal, sí. Normal, jo estic normal, ja espero que estigui normal. Això sempre s'ha... Això és fusta, això que té vostè aquí?
Sí, sí,
segur?
És una taula, sí.
Tu és fusta perquè això no se'n va, no?
Ho dic perquè... a vostè li han fet un cateterisme?
A mi m'han fet unes proves preventives, permeti'm que no entri en detall, no, perquè em sembla que tampoc no... A mi m'han fet unes proves preventives que em van fer fa 5 anys enrere i durant 5 anys no me n'havia fet cap més, eh? I ara me les he tornades a fer, doncs perquè em ve un període a sobre d'una doncs, pressió molt gran, ja la tinc, però encara la tindré més, i per tant jo mateix doncs, volia saber en quines condicions jo afronto des d'un punt de vista de salut aquest període que ens ve a sobre, no? I això vol dir unes quantes proves preventives, i res més que això. I quan et fas unes proves poden sortir bé, o poden sortir regular, o poden sortir malament, i a mi m'han sortit bé, afortunadament, sí. I torno a tocar fusta.
No, li dic perquè el diumenge, testimoni gent del programa, vaig rebre un missatge on deia que vostè havia estat ingressat en un hospital de Barcelona amb un atac de cor.
Sí, perquè... és que s'ha publicat, senyor Basté, això s'ha publicat. Han dit que a mi m'havien fet una operació a cor obert, i jo crec, jo que sempre dic que no sé fer miracles, doncs aquesta vegada vaig pensar, potser sí que em fas de miracles. Tu, perquè deu ser l'únic operat de cor obert de tot el món que en 24 hores doncs, estàs treballant, fent actes públics amb 1.000 i escaig de persones a davant, fent entrevistes a tots els mitjans de comunicació gairebé del món, que és el que he fet aquests darrers dies, president el govern, etcètera. Vull dir que... per això, però és que això s'ha publicat, això s'ha arribat a escriure, sense contrastar. Fixi's on hem arribat en alguna mesura, no? Des del punt de vista dels límits del que se'n diu informació. Això ja no és informació, això és pura intoxicació. Això no té res a veure amb la informació.
Acabo, i permeti'm, perquè vostè és el president de tots els catalans i és president de la gent que hi havia ahir a Tarragona en l'acte d'associació catalana.
Sí, senyor.
Què en pensa de l'acte?
I per això no vaig anar a la B baixa. Fixi's que jo, precisament perquè em considero com a president de tots els catalans, dels que estan a favor del sí, dels que estan a favor del no i dels que estan en contra de la consulta, de tots aquests, doncs procuro que en els moments claus la meva participació no sigui una participació que es pogués interpretar que està, diguem-ne, en quant a les imatges, massa, diguem-ne, propera o esbiaixada respecte al que ha de ser el meu paper institucional. Altra cosa és que és lògic que jo em vaig presentar en unes eleccions, en un programa concret, aquest programa va guanyar i, per tant, jo l'he d'intentar implementar com a president del govern, que és el que estem intentant fer, no?
Què li va semblar l'acte d'ahir?
El de Tarragona?
Sí.
Bé, em van dir que hi havia hagut una participació doncs, que no tenia res a veure, òbviament, amb la que hi havia a la B baixa. Era una altra història completament diferent, eh? No es poden comparar. Ara, es poden comparar en un sentit que a mi com a president és el que m'interessa, no? Que és que en tot tipus d'actes que es van fer a Catalunya durant el dia d'ahir, d'abans d'ahir, per tant, amb motiu de la Diada, el concepte aquest del civisme i del respecte i de les bones maneres es va mantenir en tot moment. I a mi, com a president de Catalunya, el que més m'interessa és això, perquè vol dir que tenim un país d'alta qualitat des del punt de vista del comportament de la seva gent. I això sol ja és una lliçó i un missatge molt potent arreu del món. No?
President Mas, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món Arracú. Molta sort.
Gràcies.
Gràcies. Que vagi bé. Són 2:15 i 2:10. D'aquí uns moments fem tertúlia sobre aquesta conversa amb el president de la Generalitat, Artur Mas.